Bé, reprenem la sessió amb el torn d'intervencions del públic. Demano als membres del públic que ens acompanyen i que vulguin fer ús d'aquest torn, que aixequin el braç, sisplau. El senyor Bergua, el senyor Granado, el senyor Ejido, el senyor Bergua, el senyor Granado, el senyor Ejido i el senyor Alonso. I el senyor García. Senyor Bergua, té la paraula.
Sí, bona nit. Faig la intervenció com a representant del Partit Popular en el Consell Esportiu Municipal. Voldria conèixer les raons per les quals s'ha incomplert el reglament del Consell, que estableix que dues vegades l'any s'ha de reunir i fa més d'un any que no es reuneix. I voldria saber així mateix si ja té data per la propera reunió.
Gràcies, senyor Bergua. Senyor Xavier Amador.
Moltes gràcies, senyor alcalde. A finals de gener crec que està prevista el Consell Municipal d'Esports i per tant no se li comunicarà.
Gràcies. Senyor Carlos Granado, té la paraula.
Muy buenas. Yo quería saber qué problema hay con el camino de Camp Flo desde las Tres Torres o Club en Blau hacia adelante. A la derecha hay un aparcamiento precioso, nuevo, y está siempre ocupado por vehículos que no deberían de estar ahí, por ejemplo, varias furgonetas, y concretamente una tipo ruló, o sea, autocaravana de ocupas, que se la han quitado ahí, se la llevan para arriba, se cansan de allí, la maten para abajo, y no hay Dios que la haga quitar. No creo que no pueda ni tener ni TV, ni tiene nada, o sea, y es asquerosa, y vamos, y ocupa el sitio, que ese sitio está preparado, esos sitios, para que la gente que van a coger los niños del autobús puedan, que se hizo en su momento para eso, para aparcar ahí las madres y los padres que van a coger a los niños del autobús, o sea, del colegio. Y tienen que ponerse por cualquier sitio menos allí, porque están ocupados por estos vehículos. Si tienen que estar allí, que se pongan al final pegado al campo de fútbol y el resto que lo dejen despejado. Es una cosa. Y otra cosa es, en la calle Calvario, el trozo que va entre la calle Mirayún y el pasaje del Pino, hay una obra que está ahí, lleva ya mucho tiempo, tiene un muro enorme que no debería estar permitido, pero bueno, y está la calle bien correcta, exceptuando el trozo de acera este que está destrozado, no tienen las aceras, siempre está ocupado por tierra que tiran, escombros, y siempre está, y muchas veces meten incluso vehículos de ellos allí que no deberían de estar. O sea, ocupando y jorobando nada más.
Senyor Martorell, té la paraula.
Bé, demà mateix enviarem a la policia local a veure aquestes actuacions i prendrem les mides que siguin necessàries. Doncs pues demà tornaran a anar i faran.
Molt bé, moltes gràcies. Senyora Subirà, vol respondre a la segona qüestió?
D'aquesta obra que ens comenta i mirarem si hi ha alguna irregularitat o si es poden solucionar aquests problemes que planteja. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Senyor Jordi de Legido, té la paraula.
Val, moltes gràcies, senyor alcalde. Val, estigui tranquil, senyor Recasens, que avui no vinc a parlar sobre la bicicleta, és un altre tema nou per vostès. Abans de començar la meva intervenció, li volia recordar el...
Senyor Elegido, abans que iniciï la intervenció li prego moderació amb l'ús del temps, sisplau.
Val, sí, sí, val. Val, gràcies. Bé, com és una intervenció a vostè, com es diria en castellà, esto no es un adiós, es un hasta luego. Ho dic perquè m'interessa una reunió amb vos a partir de la constitució del nou govern a començaments d'any per parlar sobre temes cabdals per Catalunya com la mobilitat. Bé, és sobre un escrit que havia fet a Política Territorial allà al transport terrestre proposant unes noves línies de tren i d'autobús nocturn i les respectives propostes de millora i bueno, li llegeixo les meves conclusions si cal si em dona temps però li llegeixo aleshores, bueno, l'estratègia era que els ajuntaments subscrivissin un model de moció avalant el referit escrit i demanant a Política Territorial aquestes línies de tren com a motor per revitalitzar l'economia i el servei d'autobús nocturn per gent que treballa de nit o surt de festa. Bé, l'experiència amb un regidor de... Bueno, ser un regidor de l'Ajuntament de la Segarra planteja de prolongar la línia d'Igualada fins a Pons, etc. per temes línies des de Balaguer cap a Artesa de Serp, cap a la Seu, etc. Bé, argumentava que no podien demanar una línia de tren perquè la Generalitat pensarien que s'han tornat bojos. No, el que jo li vaig suggerir que podria fer una consulta popular preguntant als veïns si volia que el tren arribés al poble, no? I el replica que no fa falta perquè és evident que tothom votaria que sí, no? Bueno, em vaig sentir molt decebut i bueno, aleshores preguntaria a vostè què pensaria si sincerament vos si arribés alguna moció així, vull dir, quan ja sigui vostè conseller, vull dir Bueno, aleshores, ja sé que és una hipòtesi, però bueno, aleshores, el repte, bueno, disculpin, el repte hauria de ser assolir per totes les capitals comarcals els serveis que vos va aconseguir per Sant Cugat del Vallès. Bé, aleshores, amb això vull dir que no és necessari que vostè digui a la tribuna del Parlament que aquestes brillants idees són per la mobilitat, són d'en Jordi de l'Ejido, ni que m'anomeni director general del transport terrestre o cap de gabinet, com suggeriria Jaume Pujadas, un advocat de prestigi vinculat a CIO amb despatxes amb Boi Llobregat. Bé, amb el seu beneplàcit per venir a explicar-ho a la Comissió Política Territorial i que a l'acabar la legislatura que comencem, vos em digui que ja han començat les obres a la Costa Brava, cap a Olot, Berga, la Sudaria, etc., em donaré per satisfet. Hem remarcat que fa uns mesos va reunir-me amb els portaveus a la referida comissió Pere Vigo, Salvador Mina i Roberto Bandera. Ara s'obre una porta al consens. Resulta evident la conclusió d'ells que la participació dels ajuntaments avalant les tesis defensades al document facilitaria el consens parlamentari. Bé, per això vaig suggerir una circular prèvia del partit als grups municipals per tal que promoguessin aquest model de moció. Bé, ja acabo, una cosa més i acabo, és molt breu. Sobre la financiació de les infraestructures a debatre el document, m'imagino que allò del concert econòmic a què se referia el presidenciable Artur Mas voldria dir que el govern de l'Estat sufragués un 50% del cost total de les obres. En aquest sentit, tenen vostès uns figures molt valuosos al Congrés dels Diputats, com en Josep Antoni Duran i Lleida i en Pere Macias, per arrencar aquests compromisos per Catalunya. Pensar que Esquerra Republicana i Iniciativa Verds se senten identificats amb aquesta ideologia com a alternativa al cotxe i la moto em fan ser optimista. Bé, li demanaré que no defraudi a tota aquesta gent que a proposta meva ha depositat la seva confiança en vostè i que l'ha provat, que a Sant Cugat diuen que vostè ha estat el major alcalde. Bé, jo li agrairé més o menys que pongui les seves opinions sobre això de la mobilitat, si vostè té algun repte ara quan arribi, si al final de l'acabar la legislatura podem assolir alguna d'aquestes coses que jo li he preparat aquí per vostè. Moltes gràcies, senyor alcalde.
Bé, moltes gràcies, senyor de l'Ejido. Escolti, jo de tot el que vostè ha explicat, que és molt interessant, l'única cosa que li puc suggerir és que el dia que es constitueixi en el govern de la Generalitat s'adreci amb ell per fer-li conèixer doncs, les seves preocupacions. De moment no sabem ni qui serà el president de la Generalitat, ens imaginem qui ho serà, i per descomptat doncs, qui seran els consellers és quelcom que està en el misteri, no? Jo li prego que segueixi amb atenció l'evolució dels esdeveniments i que en el moment que es constitueixi doncs faci arribar aquest escrit. El senyor Requesens i jo, com a membres del grup parlamentari de Convergència i Unió, això sí, estem a la seva disposició. I si vol, ara amb el senyor Requesens, doncs en poden parlar. No? Gràcies, de Giro, sento, no li puc dir res més. Si vol després en parlem. Sí. Sí. M'ha demanat la paraula el senyor Pau Alonso, que està allà. De totes maneres, senyor Alonso, li donaré la paraula. Ara, la situació és una mica estranya, perquè vostè ha intervingut abans com a representant de la presidenta de l'entitat municipal descentralitzada i ara me la demana com a ciutadà.
Sí, és que no he intervingut en un punt concretament, perquè no he demanat la paraula a temps, i llavors, després de les intervencions que s'ha fet, m'agradaria fer referència. El punt era el pla d'equipaments i on era, per respondre-li a la senyora Conesa, solucions encara que siguin més suals respecte al tema de la sentència que ha plantejat el senyor Vila. Molt breument, respecte al pla d'equipaments, li agraeixo que respecti tant la voluntat de Valdoreig. Desgraciadament no som independents encara, no sé si ho arribarem a assolir, però per determinades qüestions ho som i vostès ho respecten i per altres no. I concretament amb el tema del pla d'equipaments, efectivament que nosaltres podem tenir les nostres aportacions pròpies, però penso que hi ha hagut una mancança de diàleg durant aquest procés del pla d'equipaments i una no contemplació d'una realitat que és la que és. I és que realment hi ha equipaments, com abans s'ha citat, per exemple, quan es parlava d'un taller ocupacional, que és el Gerona de Moragues, que està en l'àmbit territorial de Valdoreig. Hi ha, per exemple, un pavelló esportiu que, al meu entendre, és un dèficit dels equipaments de Sant Cugat, perquè no té sentit. És un dèficit que nosaltres tenim, però al mateix temps és un dèficit dels equipaments de Sant Cugat. El que s'hauria de fer és o bé dir-lo o bé contemplar la seva venda a Valdoreig. I tenim un altre equipament compartit el 50% que ni tan sols es fa esment, que és el Montmany, amb el que tenim ja 4.000 metres coberts, pràcticament 3 vegades més de possibilitat d'ampliació de subequipament al marge de la resta d'hectàrees amb altres usos. Per tant, penso que sí que hauria estat bé el que hi hagués hagut un diàleg més fluid al respecte. I respecte al tema de les sentències, també molt breument, però vostè fa aquesta interpretació. Vostè fa la interpretació, la de l'àmbit territorial, ja li dic jo que és una interpretació, perquè si fem la textual se'n pot deduir el que vostè diu o no. Jo el que diria és que si tornen a recórrer, tornem a, al meu entendre, no resoldre o no resoldre per la via correcta un problema que ens afectava a tots des de fa aproximadament 20 anys, que ara s'ha començat a enfocar d'una altra manera, que hauria estat la correcta en el seu dia i que algun dia haurem de fer un repàs del que li ha costat aquest Ajuntament, tots els processos jurídics al respecte, què li ha costat a l'Ajuntament de Sant Cugat de Valdoreig tota la defensa jurídica al respecte, i no només això, sinó tots els interessos de més de demora que haurem de pagar pel tema de les expropiacions. Res més, gràcies.
Sí, senyora Conesa.
Gràcies, senyor alcalde. No, jo no interpreto, és el que diu la sentència. Ara bé, tenim la sort que en aquest país les sentències no marquen o no són llei, i per tant la llei els hi reconeix a vostès com a ens territorial. Per tant, a mi no em queda cap mena de dubte. El que sí li dic és que si vostès volen ser independents també han d'assumir les seves responsabilitats, que és pagar les expropiacions. I per tant, a totes o no a totes, si vostè ha dit això. Per tant, el que vull dir és que efectivament hi ha una via encaminada a resoldre el tema de les expropiacions, anem per aquesta via i deixem de fer declaracions públiques d'un tema que ens està sagnant a vostès i a nosaltres, i al final a tots els ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat. Per tant, treballem per la solució i deixis ja, deixem tots plegats, però no som des de Sant Cugat que fem declaracions a l'opinió pública sobre els temes de les expropiacions en zones verdes, això també els hi recordo. Per tant, si volem ser competents tots plegats, exercim les competències cada un en el seu espai territorial, siguem administracions per tant, administracions, ens locals territorials competents, i exercim les competències i no ens passem les culpes, com a vegades passa que no, això no ho hem de fer nosaltres, ho passem a un altre. Per tant, treballem en positiu, treballem en la línia de resoldre el tema de les zones verdes i, a veure, nosaltres valorarem el tema de la unificació de doctrina amb els nostres equips jurídics, que evidentment doncs, veurem què ens diuen. Però en qualsevol cas, com dic jo, sort tenim que no, aquest no és el sistema britànic, on els magistrats sí que marquen les lleis i per tant un magistrat pot modificar una normativa o crear doncs, en aquest sentit, legislació. Gràcies.
Gràcies al senyor García Delgado, té la paraula.
No sé si esteu ja cansat o ho de... Esteu cansat ja o no? Sí, no? No? Aguantareu 3 minuts més? Sí, vinga va, no, perquè m'agradaria, ja ho ha dit Rodero, felicitar les festes i o el Nadal segons les ideologies. Bueno, una de cara i una altra d'arena. Xavi Amador, gràcies perquè està ajudant bastant a fer possible que la sala d'arts marcials tiri endavant i això és un logre que mereix un reconeixement. Un reconeixement doncs, d'esports, dels tècnics i d'alguna que altra persona. Merci, de veritat, de part de sobretot de la canalla que tenim allà. I ara pues, m'agradaria unes paraules a les persones que han sortit diputats en la nostra Generalitat en aquesta nova legislatura i en el vostre permís. Intentaré, Joan, ser breu, que ja se m'ho traga d'amor, però ho he fet amb molt carinyo i m'agradaria doncs, llegir-vos aquestes paraules en aquestes dues persones. No? Si tingués que repassar tot aquest temps de convivència laboral, jo diria que el més important és el fet que aquesta convivència ha estat possible gràcies al respecte mutu a allò que representem. El respecte i l'educació, com l'honestitat i la responsabilitat, són valors fonamentals per a fer possible les relacions de convivència i comunicació eficaces entre les persones, ja que són condició indispensable per al sorgiment de la confiança en la nostra corporació. La falta de respecte en determinades ocasions sorgeix de la laxitud en què de vegades es cau per l'excessiu èmfasi que hem posat a la llibertat i al dret dels individus en la defensa que creiem veritables, a l'oblit de la responsabilitat i el deure com la contrapart complementària. Aquesta actitud ha portat com a conseqüència una mala interpretació del que significa la dignitat de la persona i la seva responsabilitat social. Es refereix a una interpretació molt generalitzada que el nostre individualisme és sagrat, que ens sentim-nos amos de la nostra pròpia manera molt personal d'interpretar el món, podem criticar a qui sigui que representi qualsevol forma de l'escalament constitucional en la nostra democràcia. Marfet. Moltes vegades actuen amb prepotència i en funció dels nostres privilegis de la mateixa manera que ens sentim en el dret moltes vegades de no respectar normes ni polítiques, ja que les normes i les polítiques van ser fetes en base a una autonomia de la consciència. L'exercici de la responsabilitat com a representant dels treballadors polítics o personal de confiança de la corporació sense l'observança del deure constitueix una ruptura d'aquesta relació de fidelitat que és la responsabilitat. Agent social, polític, càrrec de confiança, provocació implica necessàriament un respecte per la dignitat i la responsabilitat del coneixement adquirit dia a dia. Per això és que la vocació no la dona la professió sinó la manera com se l'exerceix. L'educació ha d'estar oberta al fet que cada un de nosaltres trobi un significat de la seva professió, de la representativa política o social que estigui d'acord amb el seu caràcter únic i personal i trobi en ella l'oportunitat de realitzar la seva vocació. La funció de l'agent social, del polític o del directiu ha de ser també formativa en el sentit que ha d'ajudar al respecte i al comportament de l'educació en tot moment o lloc on hem d'estar. Al respecte a les lleis, a les normes, als acords de negociació i als companys i companyes que aquí reunim no és altra cosa que el respecte a un mateix, ja que la pròpia raó és la promulgada de la llei. És una variant de la pròpia estimació. Només secundàriament, com a mera consciència de la llei, apareix el sentit del deure. D'aquesta manera, el respecte i l'educació cap a les altres persones que ens escolten, que és un sentiment aparentment passiu, es converteix en energètica i activa admiració cap al més valor que hi ha a cada ésser humà, la llibertat. En la història de la nostra llengua, Catalunya, respecte significa sempre actitud davant el mèrit, l'autoritat, la dignitat. Qui escolta una cosa que potser no li agrada ha de saber que tot vivim en completament diferent, i que l'altra, i que el que l'altra persona manifesta és únicament el seu punt de vista. Si veiessin les coses així, no buscarien posició de defensa ni ens sentirien tan espantat i desvergut davant el que interpretem com a crítica de nosaltres. Hem d'apostar per una relació de diàleg, de comprensió, de dissentiment, de discussió. El respecte i l'adequació és acceptar i comprendre com són els altres, acceptar i comprendre la seva manera de pensar, encara que no sigui igual que la nostra, encara que segons nosaltres està equivocat. Però qui assegura que nosaltres som els portadors de la veritat? Cal aprendre a respectar i acceptar la forma de ser i pensar dels altres. Respectar és acceptar i comprendre l'humil, l'actiu, l'intel·ligent, l'ignorant. És per petit o gran que sigui, física, moral o intel·lectualment, situat en el mateix lloc de comprensió i comprendre la seva forma de ser, d'on es comprèn que aquesta persona es mereix tota la nostra atenció, no important la seva condició. Lluís, jo de veritat et desitjo molt bona sort en aquesta nova etapa que comences en prou de la nostra terra, de la nostra gent de Catalunya. Continua sempre sent fidels als teus principis, a la mateixa integritat, en el mateix espírit, a la mateixa il·lusió que has treballat aquí, i vagis on vagis, no t'oblidis mai. Ama, vive i soña.
Moltíssimes gràcies, Pepe. Home, em agradaria que ens poguessis fer arribar aquest text, perquè segur que se'ns ha escapat algun detall, d'una reflexió profunda, que pues agraïm molt sincerament. Moltes gràcies. Bé, abans d'aixecar la sessió, permeti'm que els hi desitgi a tots i a totes un bon Nadal, una bona sortida d'any 2010 i una bona entrada en l'any 2011, i alhora també que els agraeixi a tots els regidors i regidores i personal municipal doncs la feina que han fet durant aquest any al servei de tota la ciutat, en els periodistes i membres o treballadors dels mitjans de comunicació que ens acompanyen doncs habitualment en el ple, també la seva paciència i la seva professionalitat al servei de la comunicació cap als ciutadans i ciutadanes del que nosaltres fem, i el públic que ens ha acompanyat avui, que ens acompanya normalment, doncs també la seva paciència i sobretot les seves ganes de participar en el que és el debat ciutadà. I ara tot seguit, com és habitual, estan convidats a la planta primera d'aquest edifici a una copa de cava i alguna cosa més, perquè tot això que els hi he desitjat doncs ens ho podem desitjar mútuament. Moltes gràcies i s'aixeca la sessió.